Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
L'assetjament escolar o bullying afecta el 10% de la població escolar entre els 12 i els 18 anys, segons l'estudi Joventut i Seguretat a Catalunya del 2012. El projecte PDA Bullying, realitzat per l'associació CER, Salut i Educació Emocional, en col·laboració amb Save the Children, ha obtingut el premi al millor projecte responsable contra el bullying en els Premis Empresa Social. Oriol Julià, fundador i president de l'associació CER, destaca un aspecte del bullying.
Totes les agressions són psicològiques. Les agressions continuades, que normalment tenen altres característiques, com dolor de forma sostinguda en el nen, nena que està en el rol de víctima, tenen una continuïtat en el temps, estan dirigides a un subjecte, es trenca la igualtat i es produeix un abús de poder.
Oriol Julià també presenta els rols a l'assetjament escolar.
No ens agrada dir que hi ha un agressor, una víctima i espectador, sinó que hi ha un infant o jove amb rol d'agressor, amb rol de víctima i amb rol d'espectadors. I en els espectadors no només els nanos, també els adults. I si hi ha aquests rols, pot sortir-ne d'aquests rols.
En tot problema social hi ha unes creences que no ajuden a arreglar-ho. En el cas del bullying hi ha idees molt arrelades, com són coses d'infants, un grau d'agressivitat és normal, la víctima és dèbil, no s'hi pot fer res. El president de l'associació CER analitza quin paper tenen aquestes creences.
El primer que fem en formacions o en xerrades de mares i pares o amb els nanos és anar a trencar aquestes creences. Però realment en societat fer un missatge positiu, per exemple el rap del Langui, que realment ha fet bona feina perquè ha arribat, però per exemple fa servir aquest tipus de creences, no? Hem de protegir el dèbil. I ostres, si és el dèbil, no, hem d'empoderar una persona que està en una situació vulnerable, no? Nosaltres utilitzem molt el triangle de la personalitat, que ens diu que tot comportament té una base en les emocions i els sentiments, i per altra banda en els pensaments, creences i valors. I són aquestes creences les que justifiquen aquests pensaments, les que justifiquen la violència, sostenen el malestar o enquisten el problema i no faciliten la situació.
El programa d'actuació PDA que l'associació CER aplica a les escoles significa prevenció, detecció, actuació. El seu president, Oriol Julià, troba que la detecció és la fase més fluixa.
Molts tenen plans de convivència, però la detecció o bé no tenen clar i tipificat el que és l'assetjament, o bé tenen por de detectar-lo, o bé simplement no tenen les eines per fer-ho, no? I triguen molt de temps, i això és molt important treballar-ho.
El bullying afecta el 10% de la població escolar entre els 12 i els 18 anys.
Ràdio Estel.
Atrapats en la precarietat, estem cridats a ser comunitat per ajudar les persones més vulnerables. Dóna'ls un fil d'esperança i col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 70 10 o entrant al nostre web www.caritas.barcelona. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls. La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Benvinguts a La veu dels animals i la natura. Tot seguit fem un avanç al programa amb cada una de les seccions que hi trobarem. Començarem el programa d'avui amb les notícies, com sempre, amb diferents temes d'actualitat. La Galeria de l'Expert, les càpsules informatives de preguntes i respostes amb els nostres especialistes. L'entrevista amb en Quim Pérez, membre d'Ecologistes en Acció i de la plataforma L'Aigua és Vida. Ens acompanyaran la Carme Méndez i en Manel Casas. Els espais musicals de Manel Casas ens amenitzaran el programa. El Sabies què? Aprendrem curiositats de les libèl·lules i, per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. I amb la veu de qui us parla, Franzina Ballester, i el control tècnic, José Matoses.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
El turisme perjudica la mar Mediterrània. La regió mediterrània és la principal destinació turística del món i les seves illes reben durant els mesos d'estiu un important volum de població. Aquest fet suposa una gran càrrega per les seves infraestructures, especialment les relacionades amb la gestió dels residus. Per aquest motiu s'ha posat en marxa un projecte conjunt format per 14 institucions europees on s'inclou la participació de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest projecte vol desenvolupar i elaborar sistemes eficaços, econòmicament viables i ambientalment sostenibles, que permetin abordar i mitigar les conseqüències d'aquest increment estacional de residus generats pel turisme a la Mediterrània. El canvi climàtic afecta els boscos. Els boscos catalans afronten aquest estiu un notable estrès per manca d'aigua i és que el risc d'incendi a Catalunya s'ha disparat en el transcurs de les últimes setmanes a causa de la manca de pluges i per la calor. Els mapes que elabora la Conselleria d'Agricultura mostren que la situació és de perill alt a diverses comarques de la Catalunya central, el sud de Tarragona i el Baix Empordà. Les previsions a llarg termini, que sempre s'han d'observar amb cautela, indiquen que aquest estiu serà més càlid que la mitjana de les últimes dècades, i és que cada any anem assolint nous rècords. Segons la Conselleria d'Agricultura, s'esmenta que els incendis són inherents al nostre clima i és molt possible que el risc augmenti en els propers anys a causa del canvi climàtic. Per això no es pot baixar mai la guàrdia i la millor eina és la prevenció, incloent-hi l'educació mediambiental. Des del Consorci Forestal de Catalunya, que agrupa els propietaris de boscos, asseguren que encara hi manca una bona gestió en molts boscos. Es queixen que, malgrat que els boscos produeixen molts beneficis socials, no es reverteix tot el que cal en el seu manteniment. A l'Àfrica li manca l'aigua, però no telèfons mòbils. A l'Àfrica hi ha el triple de persones amb mòbils que aquelles que tenen accés a l'aigua potable. No tan sols es tracta d'aigua potable, sinó també pel tractament de les aigües residuals, que és un dels principals focus de concentració de malalties i causes de morts en aquest continent. Aquesta situació, a més, comporta l'origen de molts conflictes socials. El Consell Mundial de l'Aigua informa que actualment el 93% dels ciutadans africans tenen un servei de telefonia mòbil, però tan sols el 30% pot gaudir d'un dret bàsic com és l'accés a tenir sanitaris amb aigua corrent. I només el 63% rep aigua potable a través d'una xarxa de subministrament. En les comunitats rurals, més d'una quarta part de la població necessita com a mínim 30 minuts per anar a buscar una aixeta on poder-se proveir d'aigua, no tan sols per beure, sinó també pel rec dels seus cultius. Continua prohibit la cacera d'espècies invasores. El Partit Popular va presentar al Congrés dels Diputats una proposició de llei que fixés excepcions per poder caçar i pescar espècies invasores. Aquest dimarts va ser àmpliament rebutjada per l'oposició. La iniciativa pretenia reformar la Llei de Patrimoni Natural i Diversitat, en la que van ser inclosos alguns animals com espècies invasores. Es tracta d'un llistat que forma part del catàleg del Ministeri de Medi Ambient, en el que s'inclouen espècies que, degut a les seves característiques, queda prohibit qualsevol tipus d'activitat cinegètica, piscícola o comercial, per aconseguir controlar i disminuir la seva presència i l'afectació que puguin derivar en la biodiversitat autòctona. El Partit Popular volia aconseguir que fos permesa la caça i la pesca per erradicar aquests animals i potenciar encara més la cacera. Els diferents grups de l'oposició han vist amb aquesta postura un signe negatiu a les polítiques mediambientals i la falta d'interès per part del Partit Popular. ADA obre una campanya de recollida de signatures per defensar la fauna de Collserola i els drets dels ciutadans no caçadors. L'hàbitat de Collserola, amb 8.295 hectàrees, és el pulmó verd de Barcelona i el parc periurbà més important d'Europa. Acull a més de 200 espècies entre peixos, amfibis, rèptils, aus i mamífers. Es troba aïllat per les infraestructures urbanes i vials que envolten el parc. Li manquen corredors i passos de fauna que facilitin la mobilitat de part de la fauna silvestre cap a altres espais naturals. En el 36% de la seva superfície, la Generalitat de Catalunya continua donant autoritzacions per caçar, posant en risc la fràgil biodiversitat, pertorbant el natural desenvolupament de la fauna i la tranquil·litat dels ciutadans. En la temporada 2015-2016 van ser abatuts més de 1.500 animals de diferents espècies. L'ús i la contemplació pacífica dels animals en el seu medi natural és un dret de la ciutadania que ha de ser emparat per l'administració pública i no pot estar limitat ni amenaçat per l'activitat cinegètica. Podreu trobar aquesta campanya al web d'ADA, www.adaong.org, i properament també al web de www.change.org. També podeu passar a recollir aquests fulls de signatures a la seu d'ADA, al carrer Bailén, número 164.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jordi Farrés, educador de gats. Val la pena emportar-me el gat a la casa de cap de setmana i de vacances?
Sí, val molt la pena. Parlem estrictament ara de gats que, quan arriben al lloc, estan bé, perquè hi ha gats que no. Hi ha gats que arriben al lloc i s'estan 3 dies, s'estan una setmana, sota el llit, en una rentadora, ho passen malament. Clar, això si ho provem un cop tampoc val. Això has de provar 2 o 3 cops que tens una casa cap de setmana i portes el gat i el gat no hi ha manera i has passat un dia, 2 dies, un altre passat 5 dies, el gat no hi ha hagut manera, cada vegada és un drama, no hi ha manera. Llavors potser sí que dius, bé, doncs amb aquest no me l'emporto. La resta de gats, és a dir, els que arriben allà i estan contents i els agrada, per més mal viatge que passin, jo me'ls enduria. Perquè si dius, mira, jo me'n vaig a Montseny i tinc 40 minuts de cotxe, 45 minuts, o una hora, més igual, vaig a Girona, el que sigui, el gat ho passa fatal, vomita, s'ho fa tot, el que tu vulguis. Jo sempre pregunto, quan arribeu allà, què tal? Ui, encantat, surt al jardí, surt amb una terrassa gran que tenim, o inclús hi ha un altre gat de no sé qui, li encanta... És que ni m'ho plantejo de no emportar-me'l. I és que només hi vaig per estar-hi al matí o al migdia. Dic, home, doncs potser no. Però pel cap de setmana, fantàstic, encantat. A més, tan lliures d'aquelles que es quedi sol. Perquè si no, es casa, es queda sol. Cosa que encara és, bueno, és una merda pel cap. Però si a sobre el lloc està bé, Doncs perfecte. Clar, no hi ha manera, tu, un nen que el portes al cotxe i ho passa malament perquè es mareja, li pots explicar el proper dia que va, vinga, que hem d'anar al cotxe, li pots explicar, i el nen ho entendrà. Amb un gat no li pots explicar. Llavors, quan està al cotxe, ho passa fatal. Llavors, quan arriba al seu lloc, està content. Amb els anys, acostumen a... Bé, no, tampoc tenen per què disfrutar el viatge, però acostumen a dir, bé, ja arriba un punt en què transporti, cotxe, callo, miro de dormir i cap a casa. I a gaudir-ho. Pensa que també a vegades haig de tractar síndromes postvacacionals. És a dir, el gat que gaudeix moltíssim del cap de setmana i de les vacances llargues, encara no et dic més. Si aquella gent que té la sort de fotre un mes o tres setmanes, llavors el gat torna de venir d'una casa on, a més a l'estiu, amb la bonança, sortir de nit, de dia, caçar sargantanetes, segurament trobar-se salgats i tenir les seves històries, veure món, entre cometes, per un gat que ja és molt, i després tornar a la rutina monòtona de Barcelona amb la família treballant i aquell pis tancat i tal, i llavors hi ha gatets que els hi cau la casa a sobre. Per tant, molt, molt bo i molt recomanable. També, evidentment, doncs, anem en compte que tinguem un ambient que el gat no se'ns escapi por ahí, perquè, clar, a vegades, doncs, clar, també pot passar, eh? Però tenint en compte que això ho tenim controlat, sí que és bo que el gat vingui a nosaltres, i tant que sí.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de Jordi Farrés, educador de gats. Més informació al correu electrònic educadordegats@gmail.com, al web www.educadordegats.cat i al telèfon 699 152 088. Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem. I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Ja sabeu que torna el vinil, que ja se'n troben a la venda de nous, i cosa que jo no sabia, tan sols queda un fabricant a Espanya, a Castelló, que es dediqui a la seva fabricació, mentre que a Europa ja és normal que es tornin a fabricar. Us explicava això perquè jo tinc un vinil del Frank Sinatra que m'agradaria poder-ne tindre un de nou perquè fregeix una mica, però això avui dia és impossible perquè està descatalogat. Un Sinatra intimista que tinc que suposar devia ser una de les seves últimes gravacions. Escolteu A Man Alone i The Beautiful Strangers.
In me you see a man alone, held by the habit of being on his own, a man who listens to the trembling of the trembling of the trees with sentimental ease. In me you see a man alone. Behind the wall he's learned to call his home. A man who still goes walking in the rain, expecting love. A man not lonely, except when the dark comes on. A man learning to live with
series of midnights that fell apart at dawn. In me you see a man alone, drinking up Sundays and spending them alone. Man who knows love is seldom what it seems, only other people's dreams. Just other people's
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Ah! Avui ens acompanya en Quim Pérez, que a part de ser un bon amic, el que ens agrada convidar, és membre d'Ecologistes en Acció de Catalunya i també de la plataforma L'Aigua és Vida. Benvingut, Quim.
Hola, moltes gràcies.
Benvingut, Quim.
Gràcies, encantat d'estar amb vosaltres.
Bon vespre, Quim.
Doncs, a veure, comencem parlant, si et sembla bé, recordant una mica la feina que feu des de la plataforma L'Aigua és Vida.
Bé, des d'Aigua és Vida, principalment treballem amb dues línies de treball, no? Una que seria més de gestió urbana, on estem doncs, intentant que el màxim de municipis de Catalunya remunicipalitzin l'aigua, o sigui, es faci una gestió pública i democràtica, és a dir, amb control ciutadà, i una altra és el bon estat ecològic de les masses d'aigua, que vindria a ser doncs, que els rius doncs, estiguin en condicions, que portessin prou cabal, que la seva aigua fos de qualitat, etcètera, no? I dintre de les masses d'aigua doncs, també hi ha els aqüífers, hi ha les llacunes, hi ha els estanys, etcètera, no?
Molt bé. O sigui, són com dues línies d'acció. Pel que fa la primera, el tema de la gestió pública de l'aigua, per què? Què suposaria? Quin canvi implicaria? Si això fos així.
Bé, nosaltres inicialment pensem que la gestió pública i democràtica de l'aigua és millor a nivell social, millor a nivell ambiental i també a nivell econòmic, no? A nivell econòmic, doncs perquè hi ha un marge molt gran de beneficis que treuen les grans companyies de l'aigua que la gent no hauria de pagar. A tema ambiental hi ha una qüestió concreta, que és, per exemple, des de que es va privatitzar Aigües Ter Llobregat, doncs els cabals del Ter han baixat enormement perquè la seva captació és molt més econòmica doncs, que, per exemple, desalinitzar aigua. I bé, a nivell social, malauradament, ara, gràcies a la pressió que nosaltres hem fet i que aquests ajuntaments pel canvi doncs estan implementant, doncs s'estava tallant l'aigua a moltes famílies vulnerables, no? I això, doncs, principalment, doncs, es feien des de les companyies privades. Aquest és un tema que encara no hem acabat de resoldre, perquè costa molt d'aconseguir informació d'això i, bueno, mitjançant aquesta llei de transparència ara estem intentant aconseguir-ne més. I tenim les últimes dades que tenim són força preocupants. Bueno, per una banda, ha estat molt bé, perquè l'any 2016 sembla ser que l'àrea metropolitana de Barcelona no es va tallar l'aigua a ningú, però d'altra banda ens arriba una dada que és el que estem ara intentant investigar perquè no se'ns ha respost com nosaltres volíem, i és que hi ha 16.000 famílies que tenen un deute. És a dir,
amb les companyies d'aigua.
Bueno, no sabem si... Suposem que és amb les companyies d'aigua, no? Sabem que s'han implementat el que diuen la tarifa social i el bonus social, però d'una banda no sabem aquestes ajudes d'on surten, si surten per part de l'administració o si surten per part d'aquestes companyies que fan tants beneficis, i d'altra banda si realment aquestes ajudes doncs, no impliquen que hi hagi famílies, doncs, bueno, ja sabeu que ara les famílies vulnerables no poden pagar el pis, no poden... Bueno, tenen llum, problemes per un conjunt de necessitats bàsiques, no? Doncs estem preocupats doncs, si aquest deute amb aquestes famílies es va incrementant, això qui respondrà d'això, no? No fa gaire, i bueno, ara marxo a una ciutat d'aquí al costat, estava amb una persona de l'Aliança contra la Pobresa Energètica que ella mateixa era afectada a Mollet, i em comentava que tenia una deute amb Sorea, en aquest cas, de 1.000 euros, no? Clar, aquesta persona, doncs, està sense feina, va trampejant com pot... Bueno, sí, aquest deute no com quedarà, no?
Clar. I amb l'Anna i la Carme, que estan escoltant...
No, jo estava escoltant i, no, potser per aclarir una miqueta. Comparativament, el preu de l'aigua, diguem, per cas, Catalunya, en comparació a la resta d'Espanya o amb altres llocs d'Europa, com està? Molt alta? Igual? Baixa?
Bueno, no, concretament no sabria respondre-te si és més cara, si és més...
La resta de l'Estat?
La resta d'Espanya, evidentment, Barcelona és una de les ciutats que paga l'aigua més cara, no? A nivell de Centre Europa, molt possiblement no sigui així, però també sabem que, ja les persones doncs, tenen uns
sous... superiors.
Més elevats, no? Uh-huh. El que sí sabem, per un estudi que nosaltres hem fet del rebut de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'imputen uns costos d'un 56% que no són directes de l'aigua. O sigui,
com l'electricitat, vaja, més o menys.
Bueno, de l'electricitat jo no ho he estudiat tant i no ho conec, en realitat, però és enorme.
Hi ha una sèrie de factors que van figurant a la factura, que van incrementant
la
factura. Que cada vegada és més difícil, perquè a més ho estan canviant cada dia.
Sí. O sigui, el 56% de la factura no correspon a l'aigua.
Exacte, no són costos d'aigua, per exemple. Uh-huh. I per posar un exemple, no? Doncs paguem la publicitat que fa Agbar, no sé, allò que surt a La Vanguardia, una pàgina plena...
Sí, el màrqueting,
per dir-ho.
Estic dient empresa i em sap greu, no? Però,
és igual.
Escolta,
és que no sé com fer-ho, no?
No n'hi ha masses, tampoc, eh?
No, però vull dir, és un exemple que a vegades es veuen diaris, que a tota plana porten publicitat d'aquesta empresa, no?
Sí.
Això... s'imputa al que paguen les famílies, aquest cost, no? En comptes de... Bueno, en el marge de benefici que ells tenen, doncs fan la publicitat que els hi convé, no? Doncs això
la paguen
ho repercuteixen en el que paga la gent. No?
I en... Sí, no.
I com això, altres exemples, no? El know-how, no? Això que tot el coneixement que ells estan tenint gràcies al servei que estan donant, principalment a Barcelona, perquè Barcelona és un... Bueno, han pogut, doncs, amb el dia a dia, agafar molt coneixement, no? Doncs aquest coneixement també repercuteix en la factura, no?
I en quant a la despesa de volum d'aigua, com estem? Per exemple, Barcelona, ara estava pensant, si Barcelona ara està plena de turisme, d'hotels, això significa, i dutxes diàries, etcètera, etcètera, això significa una despesa de volum d'aigua bastant important, no? Llavors, com estem en el que és una cosa el ciutadà que se seva, després el que porta el turisme? Això heu fet alguna estadística o estudi? I tu creus que tothom té que pagar igual aquesta despesa d'aigua o no?
Per una banda, nosaltres hem fet... Bueno, nosaltres, la pròpia àrea metropolitana té estudis que estan en la seva pàgina on surten els consums de les famílies de totes les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona, i és envejable, vull dir, la mitjana està d'uns 100 litres per persona a dia. Vull dir que no,
és que Ecologistes veu fer una campanya fa uns quants anys.
Sí, vam fer una campanya. Hi ha algunes qüestions que han influenciat, no?, en aquest consum, que és el 2000, tota aquella lluita del Delta de l'Ebre que s'ha anat... que encara dura, no?, però que això va arribar molt a la ciutadania. Després, aquella campanya que nosaltres vam fer, que es van fer a molts ajuntaments, que fins i tot amb molta premsa, i per no dir noms, que tothom comprava, doncs van regalar un dosificador per estalviar l'aigua, etc. I després també l'Agència Catalana de l'Aigua va fer en els trams de pagar l'aigua de consums, va fer una nova tarifa, és a dir, a molts consums va elevar el preu, i això també va suposar que es baixés molt el preu, no? Vull dir que amb el que es fa pagar l'aigua, doncs també es pot incidir en un baix consum, no?
O sigui, que es pot escollir una miqueta el tipus de preu de consum o no?
No, és que tu pots escollir, si consums poc...
Depenent del que consumeixis, s'ha d'aplicar una tarifa.
Exacte, són el que es diuen tarifes progressives, no? No es paga igual al metre cúbic si tu consumeixes...
Es penalitza, diguem.
200 litres per persona a dia...
Que és més barat o més car?
Més car.
Ho
pagues més car. O sigui, es penalitza... Es penalitza, sobretot, doncs, els consums d'aigües, de piscines, sobretot de gespa, que són a l'estiu, són els...
Camps de golf.
Exacte.
O sigui, que això està regulat d'alguna manera.
D'alguna manera està...
El que podríem dir l'aigua supèrflua. Supèrflua, no de primera necessitat.
Es penalitza l'accés...
Escolteu, i també tenim que pensar que, per exemple, un hotel té que consumir més aigua que no pas una vivenda normal.
Sí. Aquí... I, tenim un company dintre d'Ecologistes que està molt interessat i que està investigant el tema. D'aquí jo no puc donar dades, no? Però sí que és molt possible que, doncs, que gent que ve de turisme i agafa una habitació o vagi a l'hotel o on sigui, doncs no tingui aquesta consciència, no?
I l'aixeta, encara que hi ha hotels que hi ha un petit cartell que ho anuncia, és una qüestió de consciència, lògicament, perquè ningú ho veu. Però, bueno, no se'n fot. No, no ser que posessin un comptador a cada habitació, veritat. Escolti, miri, vostè s'ha passat aquí.
Per l'aigua a part.
Però només...
aviat podria ser això, eh?
Però no només és consciència, potser també són hàbits, no? Perquè centre Europa, nord Europa, doncs no hi ha problema d'aigua. Potser n'hi ha problemes de qualitat, però de volum d'aigua no hi ha problema, i si tenen l'hàbit de, bueno, que es deixen l'aixeta oberta, no passa res, però aquí, en canvi, amb un canvi climàtic... Ai, un canvi climàtic, amb un clima mediterrani... El canvi climàtic és una altra cosa que ho agreuja, encara més, no? Doncs amb un clima mediterrani, doncs, la gent té més consciència, no? I més amb aquests, diguem, impactes que hi ha hagut de l'Ebre, d'aquella... aquells anys de sequera que es veia l'embassament del Ter...
Sí, que van secar totes les fonts de Barcelona, estaven totes seques.
Doncs tot això ha influenciat molt en l'imaginari de la gent de Barcelona, no? de que ha de ser conscient de que no es pot deixar l'aixeta oberta. No?
Clar que sí, fer un ús responsable i realment costa d'entendre que l'aigua, que és un recurs natural que per com funcionem, no? Passi perquè és com una mercaderia i que hi hagi gent que no pugui tenir accés, no?
Sí.
Doncs, malauradament, i les dades, i les dic ràpid, no? És que ens van, a més, arribar per una filtració l'any 2010... 25.000 famílies van rebre una carteta a l'àrea metropolitana que, si no pagaven l'aigua, els hi tallaven, no? I aleshores, si no feien un recurs, per silenci administratiu, o sigui, aquí ni l'administració intervenia, ni s'avisava els serveis socials, ni res, es tallava l'aigua, no? Això ara ja ha canviat, eh? Però, i el 2011 ens va arribar que de 25.000 havien passat a 69.000. És a dir, en un any s'havia triplicat la carteta aquesta, no? I clar, això era molt, molt preocupant, no?
Però jo crec que un estat de dret té que garantir un mínim, com a mínim, perdona la redundància, un mínim de servei d'aigua i de llum.
Aquesta és una altra lluita, i dintre de l'aigua se suposa que ho hauríem de tenir més fàcil, perquè l'aigua està reconegut com un dret humà per l'Assemblea de les Nacions Unides, no? Però, tot i la lluita que han tingut els moviments socials perquè això es legisli, no ho hem aconseguit. No hem aconseguit que hi hagi una llei que digui que, no, que la gent té dret a l'aigua, no?
I perquè no es municipalitza, l'aigua?
Bueno, doncs perquè hi ha unes empreses que tenen molt poder i no es deixen.
Això és...
Però, bueno, llavors, de què parlem? D'un estat de dret o parlem de sempre de lo mateix, de la dictadura, d'unes corporations que ens fan anar i són els que ens governen? Qui? Al final no sabem qui ens governa.
Bueno, ara nosaltres hem fet força seguiment. Jo crec que tothom ha sentit parlar del cas de Terrassa, no? De que ha volgut remunicipalitzar l'aigua i que el seu ple municipal... 20 regidors de 27 han apostat per recuperar la gestió i que des de la companyia s'han posat totes les traves possibles i impossibles.
Bueno, això és lògic, cada us defensa, veritat.
I jo diria que fora de la llei...
Això ja és diferent.
Bueno, per donar-li la informació que requereix l'Ajuntament per poder fer una bona gestió. Clar, dades molt bàsiques i ràpides. Per exemple... quins són els abonats, quines famílies tenen contractada l'aigua amb la companyia. Clar, si l'Ajuntament vol fer una empresa pública i ha de gestionar l'aigua, clar, ha de saber a qui li ha de donar l'aigua, a qui li ha de cobrar, quins treballadors té aquesta companyia per pagar-li el sou, etcètera, etcètera. No? Doncs aquesta informació que sembla... Bah, si no donen això, doncs tampoc és tan important, doncs són informacions molt bàsiques i molt importants que, si no, no es pot fer una remunicipalització, no pot agafar el servei al municipi. No? I aquí és on nosaltres també diem que s'està fallant a la democràcia. No?
És que, a més, aquests serveis bàsics també crida l'atenció que normalment quedin monopolitzats per una companyia només, o sigui, que no hi hagi una lliure competència.
Ja n'hi ha.
Podria sortir...
Ja n'hi ha diferències.
Sí, però amb l'aigua, per exemple, jo suposo que si parléssim de certes ciutats, hi ha tal companyia i d'allà no et pots moure. Perquè aquí, no pots anar-te'n a l'altre, no?
Aquí ja entraríem en terreny perillós i amb portes giratòries...
Sí.
Gent que...
A veure, per deixar... Per sortir d'aquests terrenys perillosos, et volia fer una pregunta més diplomàtica, com si diguéssim. Quin és l'estat de protecció dels rius a Catalunya? Encara hi ha abocadors d'aigües brutes? Encara n'hi han? O s'han suprimit tots? Les estacions depuradores estan ben escaquejades dins del territori?
Bueno, malauradament, i és un tema que, bueno, ho comentava abans de començar el programa amb vosaltres, doncs la part ambiental, hem prioritzat tota la gestió, tot el tema de gestió urbana ha passat a un segon terme, però sí que sabem que malauradament tot va pitjor, no? I va pitjor tant a la Conca de l'Ebre, que és competència de l'Estat i que mm-hmm. és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la màxima responsable, però també a lo que són les conques internes de Catalunya, que són els rius que neixen normalment al Pirineu i desemboquen a Catalunya, no? al Mediterrani. No? I això és competència plena de la Generalitat de Catalunya i l'administració responsable és l'Agència Catalana de l'Aigua. No? I bé, ara fa poc doncs, s'ha aprovat el nou pla hidrològic, que és una revisió de l'anterior, i sense cap criteri científic han posat una ratlla i han dit que a partir d'ara els rius poden tenir un 40% menys de cabal. No? O sigui,
per què?
Bueno, perquè, per intentar complir-ho, perquè és que no estan ni complint això, no? I ara ens han promès, o sigui, l'excusa que diuen és que ara estaran obligats a complir-ho, no?
Podran tindre un 40% menys de cabal? Com s'entén això? Però no ho acabo d'entendre. Bueno, que li treuen aigua del...
No, significa que hi havia el cabal ecològic. Es va fer un pla aprovat per la Generalitat sí. i un decret del govern que deia per cada tram de riu i cada estació de l'any, perquè és variable, estem en un clima mediterrani, doncs havia de passar un volum d'aigua. I això era, si no passa aquest volum d'aigua, doncs s'incompleix el que es diu els cabals de
mercat. Perquè vol dir que algú se l'ha quedat abans.
Que algú se l'ha quedat abans,
perquè
això
si
passa
no,
molt.
Perquè no plou, no té culpa ningú. Si no ha plogut...
Que no plou, no? O sigui, sí. Però per això es fan aquestes variacions en el temps, no? A l'estiu, doncs, el cabal ambiental és molt menor...
Ja es té ja en compte, dic.
Que la primavera o la tardor, que se suposa que el riu ha de portar menys, no? Doncs aquest criteri, això que es va estipular per cada tram de riu, sense cap criteri científic, pum, l'han baixat a tots els trams per igual a 40%.
És un criteri polític més que científic. Clar.
I quin avantatge té que l'hagin rebaixat o desavantatge?
A veure, l'avantatge és la promesa que ens han fet de que ara sí que estaran obligats, que abans no, perquè, bueno, és un liu de lleis, eh? No entrarem en això perquè serà molt avorrit per la gent. Sí. Però ara se suposa que amb aquest 60% s'està obligat a complir-lo. Però molt ens temem que els incompliments seguiran igual.
Molt bé. Doncs també teníem anotat poder parlar de la campanya del Delta de l'Ebre, del treball que esteu fent. El que passa que ens queden 2 minutets. No sé si una mica resumidament pots fer-nos un titular.
Intento, jo crec que és important, i és que el Delta de l'Ebre no pot tenir vida si no tindrà una greu regressió, subsidència i és enfonsament, si no arriben sediments. Aquests sediments queden atrapats en uns embassaments que gestiona Endesa, anem a l'electricitat, no? Sí. Aquests embassaments tenen unes comportes a baix que s'haurien d'obrir perquè els sediments pues, poguessin circular i, malauradament, aquestes comportes no s'obren, estan espatllades i tal, no? I estem demanant doncs, que es faci una diagnosi de que s'obrin aquestes comportes perquè els embassaments estiguin plens d'aigua, no de sediments, perquè, clar, es van acumulant allà, i el sentit de l'embassament ja es perd, no? Bueno, faran nous embassaments, inundaran nous pobles, etcètera, no? Bueno, he intentat explicar-ho el més ràpid.
Però, a més, els sediments aquests són molt importants per la riquesa del que és, per exemple,
és
el Delta de l'Ebre. El llim aquest, que és el que porta tots els nutrients.
Boníssim, això.
Però, a part d'això, el Delta de l'Ebre és molt vulnerable i, a part de l'efecte del canvi climàtic, de la pujada del mar, etcètera, si tu a sobre no arriba el sediment per evitar el seu enfonsament natural, els deltes s'enfonsen de forma natural, que és el que es diu subsidència. Si no arriben sediments per poder equilibrar aquest enfonsament i a sobre el mar va pujant, doncs... al final...
Al final el delta serà un mar.
Doncs sí, és un,
serà un,
té
mar.
Un greu risc. Igual que el delta de l'Ebre, tot el litoral català, eh?
I a més perd tots els nutrients, perquè el llim...
Home, evidentment, clar, amb l'aigua doncs, porta tots els nutrients, doncs perquè tota la fauna que hi viu doncs, es pugui alimentar, no?
Doncs bé, en tot cas, ens ha quedat molt poc temps per parlar d'aquest tema. Ja en parlarem un altre dia amb en Quim. Una última cosa, algun web de la plataforma L'Aigua és Vida perquè la gent pugui accedir a més informació?
És molt fàcil, les 3 W de sempre, aiguaesvida.org.
Val, aiguaesvida.org.
I si es posa al Google apareix ràpidament, Aigua és Vida.
Val, Aigua és Vida.
Tots junts.
Hi ha moltes entitats ja que s'han sumat, eh?
Doncs sí, a part de que són diverses, que hi ha bueno, associacions de veïns, sindicats, organitzacions ecologistes, etc etc, a molts municipis van apareixent plataformes que principalment estan lluitant doncs, per recuperar la gestió pública. No? A Girona, a l'Anoia, a Mollet, a Terrassa... Vull dir que a tota Catalunya van apareixent moviments...
A veure si progressem i...
Bona feina. Doncs moltes gràcies, Quim.
A vosaltres.
Gràcies, Quim.
Gràcies. Gràcies. I a la propera.
Fins la propera, Manel.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem en qui se li va dir la veu. Un Frank Sinatra, quan aquesta veu havia arribat a la seva maduresa i que, amb les seves modulacions, tenia la capacitat de sobrepassar la melodia per donar-li una nova pròpia característica que el convertí, com a cantant melòdic, un dels més famosos del món en aquells temps. Escolteu Empty Ease i Love's Been Good to Me, que és una meravella. I have been a rover, diu. He estat un pidolaire. Doncs a la propera, si Déu vol.
Empty is the sky before the sun wakes up. Empty is the eyes of animals in cages. Empty the faces of women mourning when everything has been taken from them. Me. Don't ask me about empty. Empty is a string of dirty days. Held together by some rain and the cold wind drumming at the trees again. Empty is the color of the fields. Long about September, when the days go marching in a line toward November. Empty is the hour before sleep kills you every night. Pushes you to safety, away from every kind of light. Empty is me. Empty.
I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, reason is you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Denver before the summer storm. Oh, her eyes were tender, oh, her arms were warm, and she could smile away the thunder, kiss away the rain. Even though she's gone away, won't hear me complain. I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Portland before the winter chill. We used to go a-courting along October Hill, and she could lie snow. It seems like only yesterday, as down the road I go, I've been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, once in a while along the way, love's been good to me.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Sabies que les libèl·lules tenen 30.000 ulls i un angle de visió de 360 graus? Com la majoria dels insectes, els seus ulls es troben fraccionats en minúscules unitats, formant un ampli mosaic que en el seu conjunt els hi permet veure la imatge completa. Són especialment sensibles a la llum i al moviment, detectant els colors i la llum polaritzada. La libèl·lula ja vivia a la Terra fa 300 milions d'anys, amb unes mides molt superiors a les dels seus descendents actuals. Amb els dos parells d'ales que maniobren de forma independent, és considerat com un dels insectes voladors més perfectes, semblant petits helicòpters voladors, tant per la forma del seu cos com pel seu sistema de vol en línia recta cap als dos costats, amunt i avall o cap enrere. No caminen i les seves ales són transparents i molt fortes. Només les bateguen 30 cops per minut, a diferència de les 600 vegades dels mosquits. Les femelles poden arribar a fer postes de 500 ous que poden trigar fins a 5 anys per néixer. Mentre que com a nimfes poden viure fins a 2 anys o més dins l'aigua, com a la libèl·lula adultes només viuen 2 mesos. Arreu del planeta existeixen més de 5.000 espècies diferents, 77 de les quals viuen a la península Ibèrica. Les libèl·lules actuen com a controladores de les plagues de mosquits, evitant malalties com el dengue o la gastroenteritis. El seu hàbitat natural són els voltants dels llacs, les basses i els rius. Necessiten d'aigües netes i no contaminades per poder viure.
Galeria de l'expert de la Déu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Adel Julien, de l'ICO. Últimament ha sortit a la premsa que els impactes dels ocells contra els vidres estan provocant molta mortalitat. Quina és la magnitud de la tragèdia i quines actuacions s'estan fent per part de les administracions?
Doncs mira, això recentment hi ha hagut una consciència sobre el tema. Fa uns anys que s'està estudiant als Estats Units, però no s'havia quantificat fins fa relativament poc. A Estats Units han calculat que la friolera és d'entre 366 milions i 1.000 milions d'ocells impactats contra vidres a l'any. Cada any moren molts més ocells que, per exemple, amb el desastre de l'Exxon Valdés, el petroli aquell d'Alaska, molts altres desastres que considerem una barbaritat. Aquí ens faria falta fer un estudi per poder-ho quantificar aquí a Catalunya. Sabem que per les zones properes a la costa, allà on hi ha edificis de vidre, edificis reflectants o edificis transparents, els ocells moren com a mosques. Ells confonen el reflex que continua l'hàbitat. Si veuen reflexat un arbre, doncs es pensen que és un arbre. Van directes allà i l'impacte que reben és mortal. I a vegades, si no és mortal al moment, se'ls trenquen òrgans interns i es moren al cap de poca estona. Es poden posar obstacles i a vegades també es posen allò les siluetes aquelles de rapinyaires, que haig de dir que no serveixen pràcticament per res.
I fins aquí la galeria de l'expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
Tot seguit us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu:
donada la magnitud dels canvis, ja no és possible trobar una resposta específica i independent per cada part del problema. És fonamental buscar solucions integrals que considerin les interaccions dels sistemes naturals entre ells i amb els sistemes socials. No hi ha dues crisis separades, una d'ambiental i una altra de social, sinó una sola i complexa crisi socioambiental. Les trajectòries per la solució requereixen una aproximació integral per combatre la pobresa, per retornar la dignitat als exclosos simultàniament per protegir la natura. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres de 8 a 9 del vespre
a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.